Infomix 10, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 5 de juliol. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. La Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella presenta públicament el seu projecte de conservació i museïtzació del jaciment del Roser.
Es tracta d'una proposta alternativa a la de l'executiu i que bàsicament deixa les ruïnes romanes visibles des de l'exterior a la intempèrie i només protegides amb una marquesina. La Plataforma explica que l'han elaborat amb el suport d'experts i que és la proposta que dona vida i dinamitza el patrimoni local i el projecte en termes turístics.
Els escolars de 12 a 15 anys podrien estar vacunats abans de començar el curs.
Salut veu factible iniciar la campanya de vacunació entre els adolescents a principis de setembre, tal com planteja el Ministeri de Sanitat espanyol. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és que se'ls administri la vacuna en els mateixos centres d'estudi.
I s'amplia el termini per presentar candidatures al Premi Ciutat de Calella.
Es podran presentar fins al 30 d'agost a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà demanant cita prèvia o de manera telemàtica al registre electrònic. A 30 de juny, dia en què s'havia de tancar la presentació de candidatures, només s'havia presentat una per a cada modalitat, un fet que, segons les bases del Premi, invalida tot el procés.
La Fundació Miquel Vall recull el xec solidari de recaptació d'entrades de la Festa Major Petita.
L'alcaldessa i els tinents d'alcaldia d'Educació i Política Social han lliurat un xec de 4.032 euros que serviran per finançar els projectes d'atenció i suport a les persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica i a les seves famílies.
Invicat envia una carta a l'Ajuntament de Calella anunciant la finalització de la concessió de l'autopista C32.
L'alcaldessa ha compartit a través de les xarxes socials la carta de la concessionària on informa de la fi dels peatges la mitjanit del 31 a l'1 de setembre. Candini ha celebrat la finalització de la concessió assegurant que l'autopista ha estat una injustícia que s'ha prolongat massa en el temps. Ara la Generalitat serà qui es farà càrrec del manteniment de la via.
I crida al jovent del Maresme perquè ajudi a elaborar el protocol comarcal contra les violències en els espais d'oci públics.
El Consell Comarcal del Maresme ha obert una enquesta perquè els joves d'entre 16 i 29 anys expliquin si han patit alguna violència masclista o LGTBI-fòbica i col·labori en el protocol de prevenció, detecció i atenció que està elaborant amb el suport de la Direcció General de Joventut i el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats. Les respostes són en
I pel que fa a la previsió del temps, avui tindrem una tarda de dilluns assolellada i de clara sensació de xafogor, avui màximes que arriben als 30 graus de mitjana aquí al Maresme. Així es mantindrà de cara a les pròximes jornades, almenys fins dijous, quan es preveu una entrada d'inestabilitat que podria anar acompanyada de tempestes. Comencem. La Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella mostra com seria el seu projecte de recuperació i museïtzació de l'espai a l'aire lliure. En un acte dissabte a la tarda al passeig, van presentar una recreació visual de la seva alternativa. El supermercat Aldi queda desplaçat a la banda nord, on es concentra tota l'edificació, amb dues plantes de superfície comarcal. Així s'aconsegueix alliberar tota la banda sud, la de la zona arqueològica, que segons el projecte de la Plataforma quedaria al descobert i seria visible també des de l'exterior, a peu de carrer. S'hi accediria per una rampa i les runes quedarien protegides amb una marquesina.
La Plataforma defensa que és viable desplaçar l'edificació comercial perquè diuen hi ha espai suficient i que no perdria capacitat comercial gràcies a les dues plantes alçades que proposen. Joan Jové, el portaveu de la El portaveu explica que Aldi ha obert supermercats d'aquesta tipologia ja en d'altres ciutats. L'alternativa de la plataforma pren en consideració la recuperació futura del conjunt del jaciment i valora una possible declaració de bé cultural d'interès nacional, un esgraó de protecció més alta que el Becil, que és el local que té actualment. Joan Jué va subratllar que el seu projecte permet presentar el jaciment com un centre viu, dinamitzador cultural i d'atractiu turístic. Va dir que en la seva confecció han comptat amb les exportacions d'experts.
Nosaltres hem consultat arqueòlegs, hem consultat arquitectes, hem consultat altres aportacions d'altres llocs, hem consultat gent de didàctica de la Universitat de Barcelona i a partir d'aquesta expertesa, diguem-ho així, a partir de tot això, és com hem nosaltres elaborat aquest projecte. I l'hem enfocat fins i tot com a punt que podria utilitzar-se com a palanca, com a punt de recuperació d'un model de ciutat i de turisme.
La plataforma defensa que la seva és una proposta win-win en què hi surt guanyant la ciutat i també Aldi, que tindria un supermercat a Calella amb unes vistes espectaculars sobre el jaciment. En termes econòmics diuen que també Calella hi sortiria guanyant, valorant l'import del seu projecte respecte al que planteja el govern municipal, que aniria a la baixa i contemplant la indemnització que s'hauria de pagar Aldi per la despesa que ha assumit fins al moment. Jué advoca per tirar endavant un projecte que sobre la participació ciutadana.
És un projecte obert, un projecte que permetria la participació de tot el poble i que ens sembla que correspon molt millor a aquesta dignitat i a la possibilitat de recuperació de la nostra pròpia dignitat.
L'acte de presentació va tenir lloc dissabte passat al Passeig Manuel Puigverd i va incloure diverses manifestacions culturals i artístiques en defensa de la història i el patrimoni local.
Els escolars de 12 a 15 anys podrien estar vacunats abans de començar el pròxim curs. Salut veu factible iniciar la campanya de vacunació entre els adolescents a principis de setembre, tal com planteja el Ministeri de Sanitat espanyol. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és que se'ls administri la vacuna a les mateixes escoles, en els mateixos centres d'estudi.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha dit avui al matí de Catalunya Ràdio que treballaran al màxim per començar a vacunar abans de la tornada a l'escola, al setembre.
Crec que seria possible, sí, perquè nosaltres calculem més o menys que al final d'agost el que són els altres grups els tindrien i llavors jo crec que és possible, eh? I treballarem al màxim perquè això sigui possible.
Els adolescents rebran la primera dosi de Pfizer, que és l'única vacuna aprovada per l'Agència Europea del Medicament. A tot això, Cabezas ha avançat que s'està treballant en un nou protocol per descongestionar la feina dels centres d'atenció primària sobre qui recau la campanya de vacunació i també de vigilància epidemiològica. Ha parlat d'adequar els procediments a la situació actual, amb un nou repunt de casos, però de menor gravetat que en les anteriors onades.
Moltes vegades tenim protocols pensats per al moment en què pràcticament hi ha pocs casos i que tens que fer grans entrevistes, tens que fer tota una sèrie d'actuacions pensades per quan els casos també eren més greus. Ara tenim els casos pràcticament, la gran majoria, o molt poc simptomàtics o lleus, llavors podem adequar aquesta actuació, aquesta situació, i podem fer tota una sèrie de mesures d'acompanyament perquè no hi hagi aquesta càrrega. Per tant, estem mirant quan és necessari fer una prova, quan deixa de ser necessari, si podem passar més a tard a test antigènic que a PCRs, tota una sèrie de mesures.
La secretària de Salut Pública ha descartat recuperar l'obligatorietat de l'ús de la mascareta al carrer.
Mentrestant, la campanya de vacunació va com un coet. Aquest cap de setmana s'han administrat 723.000 dosis, que ha significat tornar a batre un rècord. Amb tot, s'espera que durant aquesta setmana l'arribada de vacunes baixi i de retruc les primeres dosis entre la població convocada. El Canet Roc ha detectat 152 positius en el cribatge massiu que va fer dissabte, hores abans que el festival obrís porta. Segons dades facilitades per l'organització, durant tot el dia es van fer tests d'antígens a 22.330 persones a la quinzena de punts habilitats a tot el territori català. Els centres de cribatge que van rebre més afluència de públic van ser els de Barcelona i també a Canet, on es van detectar 48 i 25 casos positius respectivament. Ara, a través d'un comunicat, l'organització Naomi diu que es mostra orgullosa de participar en aquesta nova prova que pot consolidar la tornada a la normalitat.
I han destacat que ha servit com un dels principals centres de cribratge de contagi de tot Catalunya. Segons l'organització, el nombre de positius detectats és un índex d'incidència molt similar al que aquests dies hi ha el gruix de població que té entre 15 i 30 anys. En top subratllen que l'operatiu posat en marxa aquest cap de setmana per recuperar els concerts multitudinaris era un operatiu sense precedents. Destaquen que han estat un festival pioner on han aconseguit reunir 22.000 persones sense distància, això sí, amb mascareta. L'edició d'enguany, de fet, formava part d'una prova pilot supervisada per la Fundació de la Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses.
I a tot això, aquí al costat, a Pineda, s'organitzen activitats juvenils per les nits dels divendres, o sigui, alternatiu en definitiva a la discoteca o al botellot a la platja, que porta implícit el missatge que cal mantenir les mesures de protecció davant la Covid. Es tracta del projecte JPK, Junts però controlem, que han confeccionat les regidories de Joventut, Esports, Cultura i Salut de Pineda.
Les activitats es faran divendres a la nit, de 10 a 1 de la matinada. Hi haurà oferta esportiva, artística, musical i de cinema. Per aquest 9 de juliol s'ha programat la nit de Can Xauvet, amb activitats com béisbol, bàsquet, les bitlles, l'spinning o el crossfit. Li seguirà una nit artística amb tallers de percussió, afrodans o capoeira a Can Jalpí, la nit de l'skatepark o la nit de l'esquí. Això sí, cal inscripció prèvia per a totes les activitats.
Onze minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'info d'avui dilluns 5 de juliol aquí a Ràdio Calella Televisió. L'Ajuntament amplia fins al 30 d'agost el termini per presentar candidatures al Premi Ciutat de Calella. El motiu és que només se n'ha presentat una per categoria, tant en l'individual com en l'entitats o associació. Un fet que, segons les bases del Premi, invalida el procés perquè cal que se'n presenti més d'una. Les votacions pel Premi havien de començar avui i la gala d'entrega s'havia de celebrar el 31 de juliol. Tot plegat queda posposat.
Segons estableixen les bases, es requereix un mínim de dues candidatures per cada mobilitat. Si no, el certamen queda desert per manca de participació. És per això que el consistori ara ha decidit ampliar el termini fins al 30 d'agost, donant gairebé uns 50 dies de marge perquè es presentin més candidatures. Es poden presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà demanant cita prèvia o de manera telemàtica al registre electrònic. Poden fer-ho persones o entitats que tinguin una trajectòria rellevant, que no treballin pel consistori ni ostentin a un càrrec institucional i que no hagin estat guardonades a les quatre edicions anteriors. Com dèiem, el termini es va obrir el passat 15 de juny i es tancarà el 30 d'agost. A partir de llavors s'engegarà el procés de votació perquè tots els calellencs i calellenques puguin votar la candidatura que més els agradi. Podran votar empadronats al municipi, majors d'edat, a l'urna mòbil que s'ubicarà en diferents punts del municipi, així com també a les que hi haurà de manera fixa a la planta baixa de l'Ajuntament. De moment no s'han donat dates.
S'ha fet entrega d'un xec solidari per valor de 4.032 euros a la Fundació Catalana de la Miquel Valls. La xifra es correspon a la recaptació íntegra de la venda d'entrades dels espectacles que es van fer per la Festa Major Petita del passat mes de juny. L'entitat els destinarà a finançar els diversos projectes i línies d'atenció que du a terme en favor dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica i els seus familiars.
La Fundació Catalana Adela Miquel Valls es va crear l'any 2005 per iniciativa personal del seu president, el calellenc Enric Maria Valls Colom, i que porta el nom del seu pare, qui va morir d'ela als 70 anys. L'entitat té la seu a Calella i ara mateix és l'única a Catalunya que atén a les persones afectades. La responsable de comunicació, Anna Rigola, ha posat de relleu la importància de rebre aquesta donació perquè els ajuda a tirar endavant les línies de treball que duen a terme directament i en col·laboració amb centres hospitalaris, professionals i recursos de la xarxa pública i privada.
Aquests més de 4.000 euros serviran per ajudar les persones afectades d'ELA i les seves famílies de tot Catalunya, ja que nosaltres el que fem, els nostres projectes, són atenció a domicili i a les unitats especialitzades d'aquesta malaltia, una atenció en treball social, en teràpia ocupacional, en psicologia, i també tenim un banc de productes de suport que els hi cedim tots els materials necessaris a les famílies afectades d'ELA de tot Catalunya. També donem les gràcies a totes les persones que van adquirir aquestes entrades perquè també estan ajudant a les persones afectades d'ELA.
L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura. Afecta les neurones motores provocant problemes molt greus de mobilitat, parla, deglució i respiració de les persones que la pateixen. Afecta principalment a persones que tenen entre 40 i 70 anys, però també hi ha casos de població més jove. En general, la seva esperança de vida és d'entre 2 i 5 anys després del diagnòstic. S'estima que unes 450 persones estan diagnosticades a Catalunya, 4.000 a tot l'estat i 400.000 a nivell mundial. Afecta, a falta d'un tractament curatiu, l'atenció i l'acompanyament en el procés és ara mateix l'única eina a l'abast per millorar la seva qualitat de vida.
El pròxim 31 d'agost, la C32 quedarà alliberada de peatges amb la finalització del contracte amb la societat concessionària Invicat, que també deixarà de gestionar també un tram de la C33. Els municipis per on passen aquestes carreteres ja han rebut una carta de la concessionària on se'ls notifica que a partir de l'1 de setembre, doncs, la titularitat i la gestió de l'autopista passarà a mans del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
A les 12 de la mitjanit de l'1 de setembre s'aixecaran els peatges de l'autopista C32 del Maresme, la via de pagament més antiga que hi ha a tot l'estat. La certificació definitiva va arribar l'estiu passat quan el Departament va encarregar l'estudi de mobilitat postpeatge. Ara, però, els alcaldes de la comarca han rebut la carta que certifica aquesta finalització i tots els canvis que això comportarà. En el cas de Calella, es deixaran d'ingressar uns 200.000 euros anuals, corresponent a l'IBI per ocupació dels terrenys. L'alcaldessa Montserrat Candini és qui ha compartit una imatge a les xarxes socials on s'hi veu la carta que han rebut tots els ajuntaments. En un missatge adjunt, l'alcaldessa celebra aquesta finalització de la concessió, el que considera una injustícia que s'ha prolongat massa en el temps. Ara el govern de la Generalitat és qui destinarà 23,7 milions d'euros fins al 2025 per les tasques de conservació de les autopistes.
Altres notícies a comarca. Una protesta al Masnou contra la inseguretat va tallar ahir la carretera nacional 2 durant 2 hores. Desenes de persones van ocupar els carrils per exigir acabar amb la sensació de falta de seguretat que es viu al municipi, sobretot després que la nit de dimarts a dimecres de la setmana passada un jove fos apunyalat a la platja Ducat. El ferit va haver d'ingressar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. El dia abans, dissabte, es va produir una concentració similar a Mataró, on s'hi van congregar més de 200 persones. I a finals d'aquest any, el Consell Comarcal del Maresme presentarà el protocol per l'abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques als espais públics d'oci, un document que s'està elaborant amb el suport de la Direcció General de Joventut i l'acompanyament tècnic del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, que serà una eina perquè professionals i entitats puguin treballar perquè tothom gaudeixi d'unes festes lliures de violències sexistes. Actualment, el protocol es troba en fase de diagnòstic i una de les accions que s'han posat en marxa és una enquesta oberta a tot el jovent d'entre 16 i 29 anys. El Consell Comarcal vol recollir la seva visió, saber si han patit una experiència d'aquestes característiques, com hi van reaccionar i conèixer si saben dels serveis i recursos que tenen al seu abast. L'enquesta s'ha obert a través d'internet i és totalment anònima. Es podrà contestar fins al 31 de juliol. I ara els esports amb Badoi Char.
Bon cap de setmana pel que fa als resultats dels nostres esportistes aquest cap de setmana. Comencem parlant de natació, ja que aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de Natació, on cal destacar l'actuació de Toni Ruiz amb 4 medalles i Abril Estreguer amb 2 medalles. Ells dos han capitanejat la gran actuació dels infantils del Club Natació Calella. Avui parlarem amb ells al programa La Banqueta a partir de les 8:04. Més bons resultats en aquest cas pel waterpolo. Aquest cap de setmana jugaven el play-off per a veure qui quedava en tercera posició final a la Lliga. Els calellencs el diumenge al matí van guanyar l'Olot 10-6 i d'aquesta manera es van classificar per la final, que també la van guanyar en aquest cas contra el Martorell per 5-9. I més bons resultats en aquest cas de triatló de l'equip del Club Natació Calella, que va participar a Pont de Suert en el Campionat de Catalunya de triatló olímpic. L'equip calellenc va aconseguir la tercera posició, on cal destacar a Nadir Bouràs, que va guanyar en la seva categoria d'edat. Els calellencs amb aquesta tercera posició s'apropen cada vegada més al seu objectiu, que és el de pujar de categoria. I acabarem destacant l'èxit del segon trofeu Ciutat de Calella de patinatge, on Ana Lozano, la calellenca, va guanyar en la categoria sènior i van participar més de 130 patinadors i patinadores. I per acabar, afegirem que tots aquests resultats seran analitzats i comentats àmpliament en el programa La Banqueta a partir de les 8:04, així com també us anunciem que a aquesta hora tindrem una entrevista amb el nou president del Club Bàsquet Calella, Toti Albó.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs arribem a la recta final de l'informatiu amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana. De moment amb un temps tranquil, però sembla que amb canvis de cara a dijous, amb xàfecs i tempestes que per fi podrien arribar aquí a la comarca refrescant una mica l'ambient. Mentre això no passa, temps plenament estiuenc que avui ens tornarà a portar ambient assolellat a tota la comarca. Vents fluixos aquest matí i lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí, i el mateix esperem de cara a demà, amb una situació marítima tranquil·la durant els matins, les tardes una mica més alterada amb aquest vent de Garbí que farà que hi hagi petites àrees de maror, tot i que poc importants. La predicció per dimecres indica que tindrem més núvols, però encara amb temperatures una mica més altes, i com dèiem, dijous, canvi de temps amb xàfecs, tempestes i un descens generalitzat dels termòmetres.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Jo només vull veure elefants volant. Jo només vull veure elefants volant.
Oques Grasses va cantar mentre els assistents al Canet Rock van veure sortir el sol ahir diumenge de bon matí.
L'edició del 2021 del Festival Musical s'ha pogut tornar a celebrar aquest any amb mesures anti-Covid, però amb molta més il·lusió i ganes de cantar i ballar. El grup osonenc va interpretar les cançons del seu últim disc, Topem la vida, i entre elles aquest tema d'obertura.
Veiem volar elefants com a símbol de llibertat, la llibertat que tots ens hem recuperar. Ens acomiadem fins demà i tornarem amb més notícies puntuals a la una. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera. Fins demà. Adéu-siau.
Matins, comptant les llàgrimes al buit, he après a caure cap amunt.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.